Passen 2:30 de 2:15. Bona nit. Malaltia contreta com a conseqüència de la feina feta per compte aliè provocada per l'acció dels elements o substàncies indicades. Aquesta és la definició legal de malaltia professional que cada any afecta milers de treballadors a Catalunya. Unes malalties difícils de determinar perquè poden passar anys abans no tinguin un efecte patent en la salut del treballador o també perquè el sistema actual no està preparat per detectar-les i tractar-les com a tals.
Economia i empresa, amb Rosa Pujol.
En parlarem durant el programa arran d'un estudi de Comissions Obreres que xifren més de 2.000 els morts el 2004 per malalties professionals. També tindrem temps per continuar aclarint conceptes amb la Muriel Casals i parlar de la incidència de l'euro en les nostres butxaques amb el nostre comentarista Joan Carles Suari. Us ho dèiem, un estudi de Comissions Obreres conclou que l'any 2004 van morir a Catalunya 2.500 persones per malalties laborals, tumors, afeccions cardiovasculars, mals d'esquena, malalties de la pell o pèrdues auditives. Són algunes de les malalties que Comissions Obreres considera professionals, però que són molt difícils de registrar perquè no sempre es consideren d'aquesta manera. Per parlar-ne, tenim a Neus Moreno, del sindicat Comissions Obreres, a l'altra banda del telèfon. Senyora Moreno, bona nit.
Hola, bona nit.
Què entenem per malaltia laboral?
Primer dic que el terme de malaltia professional és un terme fonamentalment de caràcter legal i són aquelles malalties, vol dir una exposició crònica durant al llarg del temps que provoca alteracions de la salut. L'accident seria una exposició que de forma immediata provoca la lesió. I quan estem parlant de malalties laborals o malalties relacionades amb el treball, estem parlant d'aquelles malalties que estiguin o no a la llista de malalties professionals, sabent que tenen una relació amb el treball.
Sí, i de quin tipus de malaltia estaríem parlant?
Bé, l'estudi que acabem de realitzar Comissions Obreres, si estem parlant de causes de mortalitat, estem parlant fonamentalment de l'exposició a substàncies químiques i l'exposició a factors de riscos psicosocials, a temes relacionats amb organització del treball. I si estem parlant de malalties que tenen unes lesions lleus o greus, però que en tot cas no provoquen la mort immediata, el que estem parlant fonamentalment és d'ergonomia, o sigui, tot el que té a veure amb el disseny del lloc de treball, la manipulació de càrrega, les postures, també el tema d'organització del treball o els riscos psicosocials. També una altra vegada parlaríem del tema de l'exposició a substàncies químiques i el soroll. Aquestes són les exposicions més freqüents quan parlem de malalties que en definitiva no maten.
Una altra dada que també crida molt l'atenció del vostre estudi és que oficialment l'any passat només hi va haver una mort per malaltia laboral. Segons el vostre són 2.500. On hi ha la diferència? Per què tanta diferència?
Bé, sí, com ja més coneixem, perquè és un tema que ha sortit molt dins del debat social, no? De que actualment Espanya i Catalunya són dels països de la Unió Europea que tenen un índex d'accidents més elevat. Quan estem parlant de malalties professionals és justament el contrari, no? O sigui que Espanya i també Catalunya és dels llocs on es declaren menys malalties professionals, no? I aquí el problema fonamental és que tenim el nostre sistema de declaració de malaltia professional és un sistema que no declara suficientment, no es detecta, I, per exemple, nosaltres estem parlant, en el nostre estudi ens surt una subdeclaració a Catalunya d'aproximadament el 40%, però atenció que, per exemple, en un estudi que es va fer en un centre d'assistència primària de Castelldefels per la Unitat de Salut Laboral de Costa de Ponent es van trobar que el 16% de les patologies que estaven esteses dins del sistema públic de salut eren originades pel treball. O sigui que tenim d'alguna manera moltes evidències que ens assenyalen que la declaració de malaltia professional i malaltia relacionada amb el treball al nostre país realment és un sistema que no es declara. En definitiva, que hi ha una tendència a enviar-ho tot per la Seguretat Social i no declarar-ho com a laboral.
I com es pot fer tant per canviar aquest sistema que no es detecta com per evitar-les? Com podem lluitar contra això?
Sí, bé, en aquests moments primer de tot de dedicar a l'estat espanyol, perquè això aquí estem parlant de normativa i sistema d'àmbit estatal. Al començament de gener va entrar en vigor un real decret nou sobre el tema de malalties professionals i, per una altra banda, i que això en definitiva és una oportunitat, la llista ara està més actualitzada perquè aquí teníem una llista de l'any 78, o sigui que havia quedat com a molt desfasada, i després aquest real decret, aquest nou sistema, té dues coses bones, no? Una, que la declaració la fa directament la mútua d'accidents de treball i malaltia professional i no l'empresari, que és un dels problemes, però evidentment això tampoc solucionarà el problema perquè també les mútues tenen una certa tendència a derivar-ho tot cap al sistema públic de salut. Però hi ha una cosa bona també que amb aquesta nova normativa, i és que els metges de capçalera del sistema públic de salut poden notificar en el cas que vegin que una malaltia és d'origen professional. I llavors aquí a Catalunya, en aquests moments, i fruit dels acords que van haver-hi l'any passat entre administració, sindicats i patronal, s'està establint quin és el procediment per declaració d'aquestes malalties, no?
Neus Moreno, responsable d'aquest estudi de comissions obreres, no tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Gràcies per atendre la trucada de l'Economia i Empresa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Economia i Empresa a Catalunya Informació.
I quan gairebé falten 5 minuts per 3 quarts de 10, és el moment de repassar la resta de notícies econòmiques en format breu i amb Francesc Cano. Francesc, bona nit.
Hola, Rosa, bona nit.
Els empresaris demanen tranquil·litat.
Així és, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadaler, ha advertit avui que la rectificació de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional repercutiria negativament sobre l'activitat econòmica per la inestabilitat política que generaria. Segons Espadaler, els empresaris troben dificultats afegides quan hi ha un clima crispat contra Catalunya. El president de la Cambra gironina també demana transparència a les inversions previstes a les comarques gironines i el compliment estricte dels terminis d'execució de les obres.
La Comissió Europea demana a Espanya que faciliti l'accés a la vivenda a joves i immigrants.
L'executiu comunitari ha elaborat un informe on recomana al govern central que faciliti el lloguer de pisos a joves i immigrants com a mesura per reduir el risc de pobresa. L'informe situa Espanya com un dels 6 països de la Unió Europea amb un índex de pobresa més elevat. Per aquest motiu, aconsella retallar l'elevat percentatge d'abandonament escolar per trencar el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa.
La falta de neu aquest hivern també afecta la multinacional Rossinyol.
La planta de fabricació de material d'esquí situada a Artés, al Bages, aturarà la producció durant 4 setmanes per reduir l'estoc. Avui el comitè d'empresa n'ha informat la resta de la plantilla. El conveni ja planteja aquesta aturada que es recuperarà posteriorment, ja sigui en altres èpoques de l'any o bé en dissabtes.
La Unió Europea insta Airbus a mantenir l'equilibri entre el pla d'ajustament laboral i la competitivitat.
La presidència de torn a Alemanya ho ha dit després de saber-se que el constructor aeronàutic europeu ha ajornat l'anunci de la supressió de llocs de treball. Avui la premsa econòmica francesa parla d'entre 10 i 12 mil acomiadaments durant els pròxims anys. Joan Clos, el ministre d'Indústria, entén que la retallada no tindrà efectes importants a l'estat espanyol.
Renfe preveu uns beneficis de 8 milions i mig d'euros el 2010 quan es liberalitzi del tot el sector ferroviari.
Així ho preveu el contracte programa signat amb el govern espanyol que preveu una retirada gradual de les aportacions públiques. Fins al 2010 l'Estat aportarà a Renfe uns 5.700 milions d'euros, la gran majoria per comprar nous trens. El president de la companyia, José Salgueiro, n'ha destacat les prioritats.
El crecimiento sostenido, la seguridad, la excelencia operativa, la viabilidad económica y orientación a resultados, la rentabilidad social, la adaptación al nuevo marco de ordenación sectorial y la sostenibilidad del sistema.
Inaugurada a Barcelona la seu europea de la multinacional Vistaprint.
La companyia nord-americana d'arts gràfiques coordinarà des d'aquí, des de Barcelona, totes les operacions de màrqueting al continent. L'empresa, líder en el sector de serveis en línia de disseny gràfic, ha escollit la capital catalana per la concentració de talent i el suport del govern i preveu donar feina a 100 persones. Josep Huguet, el conseller, ha pronosticat que més empreses seguiran l'exemple de Vistaprint.
I els autobusos urbans de Barcelona han guanyat més d'un milió d'usuaris usuaris aquest mes de gener respecte al gener del 2006.
Segons Transports Metropolitans de Barcelona, l'empresa que gestiona el servei, això suposa un increment extraordinari d'un 7% motivat per l'augment gradual de l'oferta. El gener passat van fer servir l'autobús urbà 17.800.000 usuaris, un augment interanual d'1.200.000 viatgers, que també s'explica perquè aquest any, el gener, tenia un dia laborable més. De totes maneres, si es té en compte aquest factor corrector, l'increment d'usuaris és del 4,5%, un dels més alts dels últims mesos.
Francesc, gràcies, bona nit.
A tu, Rosa, bona nit.
Flaixos empresarials.
Nissan preveu ampliar la seva xarxa de concessionaris a l'estat espanyol abans del 2009.
L'empresa catalana Break Even Point obre la seva primera seu a Llatinoamèrica, a Mèxic DF.
Prosegur adquireix el 60% d'una empresa colombiana per 20 milions i mig d'euros.
Lufthansa va augmentar els beneficis operatius un 46,5% fins als 845 milions d'euros al 2006.
Open Bank va guanyar 8,4 milions d'euros al 2006, gairebé el triple que l'any anterior.
Daimler Chrysler Espanya va tancar el 2006 amb un rècord de facturació de gairebé 5 milions d'euros.
Tata Motors preveu vendre 20.000 vehicles anuals a l'estat espanyol gràcies a la seva xarxa de concessionaris.
Catalunya Informació. I ara és el moment de la informació borsària amb Josep Ramon Ruiz. Josep Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Sense el referent de la borsa de Nova York, que avui als Estats Units és el dia dels presidents, Europa ha tancat a l'alça, mentre que aquí l'IBEX 35 ha batut un nou rècord històric.
Sí, ha pujat un 0,43% i se situa ja en els 14.915 punts. Nou màxim en la història del selectiu amb els grans, tret però del BBVA i constructores al capdavant, sense oblidar també el bon comportament de Banc Sabadell, ha pujat un 2,08%. A la resta de parquets electrònics europeus, guanys generals, verd arreu, amb un euro en el mercat de divises que s'ha apreciat també davant el dòlar. Ha enfortit el BCE, ha fixat el seu canvi a 1,3132 dòlars.
I aquí avui el protagonista també ha sigut Metrovacesa, amb moviments accionarials i també amb les accions suspeses des de l'obertura.
Sí, punt i final a un any de durs enfrontaments amb un sol objectiu, lluitar pel control de la companyia, amb guerra d'opes inclosa. La immobiliària ha anunciat l'acord per repartir-se equitativament la societat entre el seu president, Joaquín Rivero, i la família Sanahuja. El primer es queda amb el control de la filial francesa Gecina, més gran, per cert, que Metrovacesa, i l'empresari català, amb compensació d'actius, doncs, controlarà la immobiliària espanyola. Aquest acord ha provocat una forta revalorització de la resta d'immobiliàries del parquet. Com a mostra un botó, Montevalito s'ha disparat un 14,27%, el millor valor de tota la sessió. Cleop, un 12,5%, Invasors, un 5,67%, i Renta Corporación, entre d'altres, un 5,5%.
Josep Ramon, gràcies, bona nit.
Bona nit, fins demà.
Fins demà. I a aquesta hora, Wall Street, el Dow Jones té guanys mínims d'un 0,02%, mentre que el Nasdaq gairebé estable recula un imperceptible 0,03%. 3:15, moment de repassar la resta de notícies amb Sílvia Solana. Sílvia, bona nit.
Hola, Rosa, bona nit. Comencem avui parlant del macrojudici de l'11M. Avui ha declarat Abdelmajid Bouchard, un dels presumptes autors materials de l'11M, ha explicat que va fugir d'Espanya perquè sabia que la policia el buscava. L'acusat també ha dit que havia perdut la seva documentació i això explicaria que hagués aparegut al pis de Leganés. Pel que fa al sector sanitari, hi ha dèficit de metges a Catalunya i, a més, estan mal pagats. Aquesta és la conclusió dels dos primers informes del Consell de la Professió Mèdica sobre la situació d'aquest col·lectiu al país. Salut es planteja estudiar nous models retributius i concentrar els especialistes als grans hospitals. I la majoria dels ciutadans europeus consideren que l'estat espanyol és el millor per anar-hi a treballar. Són dades d'una enquesta del Financial Times que també remarca que els ciutadans espanyols són els més positius respecte de la immigració i els que avaluen més bé el seu nivell de vida. Pel que fa al temps, estable les pròximes 24 hores amb bancs de boires a l'interior i bonança tèrmica demà al migdia. A la tarda començaran a aparèixer alguns núvols prims.
Gràcies, Sílvia. Bona nit.
Bona nit.
Pàgines d'economia.
L'estat espanyol és la destinació preferida dels europeus per emigrar. Almenys això és el que es desprèn d'una enquesta del Financial Times feta a Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya i l'estat espanyol. A més, els ciutadans de l'estat consideren que la immigració és bona per l'economia i també són els més positius pel que fa a perspectives de nivell de vida. En aquest sentit, els italians i francesos són els més pessimistes. El nostre company i corresponsal a Brussel·les, Nando Zanoguera, ha analitzat aquesta enquesta. Nando, bona nit.
Hola, bona nit. Espanya encapçala la llista de destinacions per a migrants de la Unió Europea. No és el titular d'una columna de les pàgines interiors d'un rotatiu qualsevol, sinó de la portada del diari que més influeix en les decisions de les institucions comunitàries, el Financial Times. La notícia d'obertura de la publicació és el resultat d'una enquesta pròpia feta entre 6.500 adults de Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia, Espanya i també Nord-Amèrica, segons la qual un 17% de la població diu que aniria a treballar a Espanya, un 15% al Regne Unit i un 11% a França. El paràgraf del començament diu que l'Estat ha viscut una transformació que ha convertit les aigües tranquil·les i empobrides del sud d'Europa en una de les economies més vibrants i que ho demostra aquesta enquesta, que assegura que és la destinació més popular pels europeus que pensen anar a treballar a l'estranger. El diari recorda també que el comissari d'Afers Econòmics, Joaquín Almunia, ha augmentat recentment del 3,4 al 3,7% la previsió de creixement per a Espanya el 2007. L'article considera que els ciutadans espanyols, a més, estan relaxats pel que fa a la immigració i que són els més optimistes entre els grans països europeus perquè perceben que la seva vida està millorant. El diari contrasta aquesta actitud amb la francesa, on un 73% de la població està convençuda que la vida al seu país està empitjorant, això sí, sense la perspectiva d'anar-se'n a viure fora. És una enquesta que sempre, segons el Financial, cerca fer un cop d'ull als factors com mouen la migració a Europa. Per exemple, el Regne Unit seria el segon estat més desitjat entre els que pensen canviar de país per treballar, però els britànics són els més hostils a l'hora de valorar la immigració que els arriba des de la mateixa Unió Europea. Allà gairebé la meitat dels enquestats diu que la immigració té un impacte negatiu sobre l'economia. I és que, tot i que van obrir les seves portes als ciutadans dels països que es van adherir a la UE l'any 2004, la gran majoria dels britànics assegura que hi ha massa estrangers per culpa de la cobertura negativa dels mitjans de comunicació, assegura el Financial Times. En contrapartida, 4 de cada 10 espanyols enquestats diuen que la immigració és bona per l'economia, tot i que són més, un 70%, els que demanen més controls a les fronteres. El diari atribueix això al fet de la immigració irregular que arriba d'Àfrica.
Catalunya Informació.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix les previsions econòmiques de la setmana.
El calendari.
I aquesta setmana la començarem amb dades macroeconòmiques. Queta Carmany, bona nit.
Bona nit, i és que demà es farà públic l'IPC del mes de gener. També demà comença a Sant Cugat el segon saló espai empresarial del Vallès Occidental.
I per dimecres també tenim un altre saló.
En aquest cas es tracta d'una presentació, la del Saló de l'Equipament per a les Ciutats i el Medi Ambient, que es celebrarà entre el 27 de febrer i el 2 de març a Barcelona.
I acabem dient que dijous SEAT farà públics els resultats de l'exercici del 2006.
Estaria bé poder prendre alguna cosa mentre la meva amiga s'emprova pantalons.
Doncs aquí sempre tinc un petit celler per sorprendre els clients. Què li semblaria una copeta de vi blanc?
Ai, sí, gràcies, apunta-m'ho. Escolta, i no t'has plantejat mai obrir un bar dins la botiga?
Ai, és una bona idea, però per fer una ampliació com aquesta necessitaria algú que m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà assessoren els comerciants, organitzen jornades, debats, formació.
Sí, senyora, és un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448. Economia i empresa. Aclarim conceptes. Amb Muriel Casals.
Muriel, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens toca el tercer capítol sobre comerç exterior, concretament el del moviment de persones.
Exactament. Recorda que el primer dia vam dir, quan parlem de comerç internacional, parlem de moviments, de mercaderies, de capitals i de persones. El primer dia de tots vam dir, el de les mercaderies és el més fàcil de veure, de pensar en ell, i també és el més fàcil d'arribar a acords en les negociacions internacionals. Jo diria que el més difícil de tots és justament el moviment de persones. No parla de comerç de persones perquè fa angúnia, això seria quan es comerciava amb esclaus, no és el cas. Però sí que es mouen a través de les fronteres força de treball, moviments de treball. I llavors passa amb el treball, com pel capital, que hi ha països que tenen més treball del que poden ocupar. En general, al contrari dels països que tenen més capital del que poden ocupar. Els països que exporten capital solen importar treball o importar persones, si ho podem dir d'aquesta manera. Per exemple, a Espanya, després del pla d'estabilització del 59, sobraven treballadors. Hi havia més capacitat de treball que no pas màquines per ocupar-los, i molts se'n van anar a treballar a Europa. En aquests moments, al nord d'Àfrica, al Magrib, hi ha més capacitat de treball que capital per ocupar-los. Aquest treball se'n va a llocs on és en principi rebut, més o menys ben rebut que el capital en general, però arriba per aportar la seva feina. Què passa? Doncs també que hi ha països emissors de treball, d'on hi ha emigració, i en altres països receptors, on hi ha immigració. El que passa que quan parlem de treball o de persones, parlem d'una cosa bastant més complicada que un camió ple de màquines o que uns milions d'euros. Parlem de persones, que vol dir no només a vegades el treball, sinó la família del treballador. Llavors, per això hi ha grans discussions sobre els efectes que tenen aquests moviments de treball en els països. En principi, el país receptor rep treballadors ja formats, no ha hagut de pagar quan eren nens i la seva educació, i arriben aquí per treballar. És un guany net. Però, és clar, si aquests treballadors es fan vells aquí, i, o tenen nens que han d'anar a l'escola, o porten la família que han d'anar a l'hospital, hi ha entrades i sortides, que això s'hi pot pensar. Pel país emissor, pel país que expulsa treball, es diu que això és bo, en part perquè no creen problemes. Allà no hi havia feina, doncs se'n van. I en part també perquè molt sovint els treballadors emigrats el que fan és enviar una part dels diners que guanyen, els seus estalvis, al país d'origen. Això en el cas espanyol va ser molt clar. Als anys 60 i 70 van entrar molts diners que eren les remeses dels emigrants, i ara a països del nord d'Àfrica, per exemple, pel Marroc, és molt important les entrades de diners, o per exemple a Mèxic, les entrades de diners dels mexicans que estan treballant als Estats Units. Per tant, hi ha qui diu, amb aquests moviments de persones es fa una redistribució del patrimoni humà damunt del planeta, i la gent se'n va de països pobres i cap a països rics, i envia diners des dels països rics cap als països pobres, fent una certa igualació de les rendes.
Muriel Casals, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Joan Carles Suari, bona nit.
Bona nit.
Avui, amb el nostre especialista en economia internacional, volem parlar de l'entrada en circulació de la moneda i bitllets d'euro. Fa 5 anys que van entrar en funcionament, en aquell moment van afectar els preus, en van parlar, però és que 5 anys més tard en continuem encara parlant. Per què?
És un tema que es resol amb una batalla entre els economistes per un costat i la resta de la gent per l'altre. Hi ha una percepció comuna a tots els ciutadans d'Europa, des del 97%, segons l'últim eurobaròmetre, a Espanya i a Grècia, fins al 70 i molts a Irlanda, que l'entrada de l'euro ha estat negativa pels preus. És a dir, que els preus han pujat, cosa que no nega ningú, perquè és evident que hi ha hagut inflació any rere any. Uh-huh. Però al voltant del 2% a la zona euro, el 3% a Espanya, aproximadament, el qual suposaria un increment del 10% de l'índex general de preus, una mica més del 10%. A la zona euro, i del 15 al 16 a Espanya en aquest període de 5 anys. El que passa, i el corol·lari d'això, és que la gent deixa entreveure, tot i que l'enquesta no ho diu exactament, que això no és així, sinó que l'increment de preus no està recollit pel càlcul de l'IPC, el que apareix demà, que no està recollit. I llavors el que hauríem de veure són manifestacions davant de l'Institut Nacional d'Estadística o d'Eurostat, perquè, clar, el càlcul de l'IPC té repercussions sobre la vida quotidiana, en la mesura en què s'utilitza pels càlculs dels convenis, de les pensions, dels increments de preus de lloguers i coses per l'estil. No? I si hi ha una percepció tan clara que realment l'increment de preus ha estat molt, molt, molt superior, aleshores és que el càlculs aquests no s'hagin per res.
Bé, la qüestió és que tu ara vas a fer un cafè, vas a comprar-te un entrepà i et val molt més del que et valia abans que entrés l'euro. Aquesta suposo que és la percepció que té el consumidor.
És evident que hi ha aquesta sèrie de béns als quals has mencionat, afegeix-hi el transport públic, feia el diari, que van tenir un augment. Compte, amb un matís, un petit matís. Quan fa que un cafè està un euro? És a dir, sí que és veritat que va haver-hi un augment, però és també cert que en tot aquest període de temps s'ha estabilitzat en aquest preu. Jo el que vull dir és que, mira, ara precisament, que aquests dies estem patint, però els que treballen sí, el canvi de base en el càlcul de l'IPC, per això apareix una mica més tard, no hauria d'haver aparegut el 14 i apareix el 20, doncs hi ha 500 béns que s'observen, 500 productes i serveis. Arriben a, 200, a més de 200.000 observacions. Aleshores, és a dir, jo... Potser no és realista el càlcul perquè seria de l'INE, perquè seria possible fer-ne d'altres, o dels INEs corresponents a cada un dels països. Però posa-t'hi a fer-ho, i que sigui representatiu. És a dir, jo el que us vull dir és que la millor manera de mesurar l'índex del preu del consum és el que fa l'Institut Nacional d'Estadística, això m'hi posaria de preus. Ara, l'única manera de resoldre aquesta qüestió és l'anàlisi que se'n diu contrafactual.
I és
a dir, què és l'anàlisi contrafactual? Vol dir, escolta, posem-nos d'acord. Què hagués passat, per exemple, a Espanya, si no haguéssim adoptat l'euro? I aquí sí que les meves conclusions són d'escàndol.
Què hauria passat?
Que seria molt més la inflació, la pujada de preus. Sí. Imagina't, amb la pesseta, amb l'increment que ha patit el preu de la benzina, si no hagués vingut compensada per l'apreciació de l'euro, aquí tinguéssim tingut l'increment del preu de la benzina de ple. És a dir, i això hauria suposat increment de tipus d'interès, d'avaluacions de la pesseta. Vull dir que en el sentit de l'única mesura... Hi ha dues coses aquí. Una, sí... Els càlculs de l'INE reflecteixen el que és l'increment de preus, que sempre serà una possibilitat, el que passa que jo penso que és la millor, i l'altra és què hagués passat si no haguéssim adoptat l'euro. I en aquest sentit sí que diria que, jo sí que n'estic intimament convençut, que la inflació hagués sigut molt pitjor. Tanmateix, tant el Banc Central Europeu com la pròpia Comissió Europea reconeixen que en el moment del canvi de bitllets va haver una pujada de preus que valoren en un 0,3%. Un impacte del 0,3% com a màxim sobre l'índex de preu al consum estaria motivat per l'entrada de l'euro en aquell moment. O sigui, jo la conclusió que trec és que el millor que poden fer és deixar de fer preguntes sobre això, perquè la gent s'hi abona. Perquè curiosament passa una altra cosa, que és que no diuen que l'euro es vagi malament o que sigui dolent, diuen que és culpable de l'increment de preus en algun moment. Perquè, és a dir, és el dir... I si no ho reflecteix prou l'índex de preu al consum, és perquè el manipulen.
Sí.
Aquesta impressió no la pots negar. Jo el que vull dir és que sí que hi ha una preocupació en els bancs centrals en relació a la possibilitat, si aquesta percepció podria arribar a tenir importància per la persistència de la inflació. És a dir, per aquesta percepció fos inflacionista. Però de moment sembla ser que no.
Joan Carles Fari, no tenim més temps, hem de deixar aquí. Gràcies per aquest petit anàlisi sobre l'entrada en vigor de la moneda i bitllet d'euro.
5 anys després.
5 anys després.
Gràcies.
I nosaltres també, com us hem dit, ho deixem aquí. L'Economia i Empresa torna demà, com sempre, a la direcció Joana Casals. La realització és de Ricard Luque i la producció de Mercè Muñoz i Marta Jerez. La redacció, la secció d'Economia de Catalunya Ràdio. Ja ho sabeu, tornem demà a 9:45, demà ja amb l'Àlex Bosch.
Catalunya Informació.